portem gairebé 2 anys de Covid i, per tant, 2 anys en què moltes famílies han de fer malabarismes per conciliar vida laboral i personal. Perquè si sempre ha estat complicat aconseguir-lo a Catalunya, des de fa mesos aquesta conciliació és un repte majúscul, Rosario.
Així és, i el representant del sector de la discapacitat intel·lectual d'INCAT ha tornat a alertar del nou al govern espanyol sobre la necessitat d'establir mecanismes de conciliació per a les famílies de persones dependents al seu càrrec i que hagin estat confinades, Rafa.
Molt bé, avui tenim amb nosaltres Carles Campuzano, director de DINCAT. Carles Campuzano, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Moltes gràcies per atendre'ns aquí en Economia en Valor, Sant Camins, en Radio Estel, és aquest 3 en 1 que fem en aquest espai. A veure, Carles, abans que res, ens podries explicar una mica què és DINCAT?
Sí, DINCAT és la federació i l'associació empresarial que agrupa gairebé 300 fundacions, associacions i cooperatives que acompanyen i donen suport a les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament. Són entitats sense ànim de lucre, promogudes fonamentalment per les famílies, per famílies amb fills amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, que estan externes arreu del país i que són fonamentals en la cura, en l'acompanyament i en la generació d'oportunitats de treball per a les persones amb discapacitat intel·lectual.
Carles, em crida l'atenció el terme acompanyament. Què enteneu vosaltres per aquest acompanyament?
Sí, els serveis que ofereixen les entitats de DINCAT són de molt diversa manera, no? Des dels centres d'atenció precoç, que és aquest recurs que s'ofereixen a les famílies quan els nens són molt petitonets, doncs per acompanyar-los en els primers mesos, en els primers 2 anys de la seva vida, per facilitar-ne el seu desenvolupament, escoles d'educació especial, residències, llars residències, programes de suport a persones amb discapacitat intel·lectual que viuen de manera més o menys independent, centres d'atenció diurna, centres d'ocupacional, centres especials de treball, les fundacions tutelars, una panòplia de serveis que acompanyen a les persones amb discapacitat intel·lectual durant la llar de la seva vida, per garantir-los una qualitat de vida, per facilitar processos doncs el més inclusius possibles, el més inclusius possibles en la comunitat, no?
Tasca espectacular, Carles.
Sí, totalment, ho estàvem ara, ens miràvem el Rafa i jo dient, mare meva, xapo. Sí, sí, sí. La veritat, Carles, és que parlàvem de la posició de DINCAT davant la necessitat que les famílies amb alguna persona discapacitada, no, com ens mentaves, puguin tenir ajudes en cas que siguin positives de coronavirus. Com estan aquestes negociacions?
Nosaltres venim exigint pràcticament des del començament de la pandèmia que en el sistema de permisos que l'estat espanyol té més o menys regulat, hauria d'haver existit un permís vinculat a la pandèmia per tal de facilitar que aquelles persones, aquelles famílies que el seu fill no pot continuar anant en el centre ocupacional, en el centre d'atenció diurna, ja sigui perquè ell ha estat infectat per la Covid, ja ha sigut perquè ell era un contracte estret, ja sigui per la raó que fos, deixava de ser atès en aquest centre i passava a estar tot el dia amb els seus pares, els seus pares tinguessin doncs un permís retribuït per poder-se fer-se càrrec de la cura, de l'atenció del seu fill. I el mateix podíem dir també a les escoles d'educació especial. Això no hi ha hagut manera. En aquesta 6a onada, que ha sigut molt més massiva en termes de persones infectades, aquest estrès que han viscut les famílies està molt considerable. Famílies que sovint ja carreguen amb la responsabilitat de fer-se càrrec de l'atenció, de la cura, de tirar endavant el seu fill, la seva filla. El fill i la filla pot anar a l'escola, el fill i la filla pot estar en un centre d'atenció diurna, pot estar en un centre ocupacional, pot estar en un centre especial de treball, però quan per les raons que siguin fruit de la pandèmia, doncs aquesta persona no està en aquest recurs, s'hauria d'haver donat suport a les famílies.
I
en paral·lel, pensin vostès que per oferim a través d'unes subvencions de la Generalitat uns programes de respir per permetre que les famílies que es fan càrrec dels seus fills molt petits, a vegades fills amb pluridiscapacitats, doncs tinguin possibilitat de descansar en l'atenció en el seu fill. Aquest és un servei que avui s'ofereix en base a una subvenció, que sempre és limitada, que no arriba a tothom. Aquí les famílies fa temps que reclamen poder accedir també a aquest tipus de recursos d'una manera generalitzada, d'una manera més segura del que fan ara. En general, les famílies tenen la sensació que han d'afrontar molt soles, moltes de les necessitats d'atenció i cura dels seus fills amb discapacitat intel·lectual.
És així, aquesta tasca jo crec que és molt important, no? La del suport aquest de manera institucional per poder cuidar de les persones que necessiten aquestes cures. Estic segur que hi ha altres peticions importants que es poden fer també a les administracions públiques per tal de rebre més ajudes per a aquestes famílies i per a aquestes persones amb capacitats diverses, no? Carles, quines són les qüestions que més preocupen a DINCAT des del punt de vista laboral, tant de cuidadors com de persones amb dependència? Si pots resumir-ho millor, perquè el temps vola aquí a la ràdio.
Tres idees molt clares. Una, tenim una llista d'espera de serveis residencials i de serveis d'atenció diurna que supera gairebé les 4.000 persones a Catalunya.
Déu-n'hi-do.
Persones que estan esperant una llar residència, una residència, un centre d'atenció diurna. Això cal fer-hi front. Dos, les tarifes que financien aquests serveis, que és el que permet que els serveis es prestin, que és el que paga, el que permet pagar els salaris dels treballadors que fan aquesta feina, entre el 10 i el 19 van estar retallades i congelades, el 19 i el 20 van patir dos petits increments, el 21 no s'han incrementat. Això s'ha d'actualitzar.
I tant.
I entre altres coses per pagar salaris adequats als treballadors que fan aquestes cures. I tres, el col·lectiu amb discapacitat intel·lectual continua tenint moltes dificultats per trobar feina. És més, en un context el conjunt de l'ocupació està recuperant amb molta intensitat, que fins i tot està recuperant-se l'ocupació entre el col·lectiu de persones amb discapacitat. Quan analitzem les dades més a fons, el col·lectiu amb discapacitat intel·lectual està perdent ocupació. Necessitem polítiques més robustes per facilitar la creació d'ocupació per al nostre col·lectiu. Aquests tres paquets, juntament amb l'accés a l'habitatge, constitueixen prioritats en aquests moments amb el nostre diàleg amb el govern de la Generalitat.
Hem de recordar la importància que té contractar aquest tipus de persones i que no tinguin por les empreses i que s'animin i que ho han de fer.
Ja ho crec, i que hi ha una obligació legal des de l'any 82 que estableix un 2% per les empreses de més de 50 treballadors, i encara tenim masses empreses que no tenen aquest 2% de treballadors amb discapacitat.
Carles Campuzano, director de DINCAT, gràcies per acompanyar-nos aquí en el nostre programa, en el nostre espai Economia en Valors.
Moltes i gràcies
també,
sí.
Primer,
perquè
t'has explicat, dona gust escoltar-te, tens una capacitat comunicativa que aquí de seguida la captem,
sí, sí.
A l'estudi. Per tant, ens has il·lustrat, ens has transmès i ens has transmès també aquesta passió per una tasca tan i tan necessària com és aquesta cura de les persones amb capacitats diverses.
I amb les seves famílies, que també
i amb les seves famílies, per suposat, evidentment. Carles, mil gràcies.
A vosaltres, bona feina.
Rosario, gràcies a tu també.
Fins al dimarts
que ve. Per un nou Economia en Valors.
Vinga, enhorabona per 100 programes.
Va ser una bogeria. Recupera el programa, perquè fliparàs.
100.
Nosaltres, que escoltem La Falca de la Caixa i recollim.